El País, un futuro para escribirla.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¡Menuda notición! Tu cervecita con ofertón. Disfruta del 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 12 y 13 de agosto.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay tres cosas imprescindibles para hacer este mes: relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas de Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web.
Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
Referents amb tu.
Penso en tu.
Canvien els governs, l'economia, el clima i en ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu't a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
Aquí comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. Programa d'esports on t'ho expliquem tot. Ser català.
Caracolea 1, caracolea 2, remate.
És un animal.
Gol que acaba de fer la minya mar.
Pos el esférico a su bendecido piquero y con el 10 a la espalda.
Pos la escalda, aguanta la culetus.
Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
Bon dia, Marta, on deixem?
No, ho hem aconseguit, eh?
El què?
Hem preparat un programa.
Sí.
Sencer, eh?
Sí.
Fins la una.
Sí.
I no tenim cap contingut previst de l'eclipsi.
Hòstia, però bueno...
Hem aconseguit esquivar-lo.
Ja, a veure, no l'esquivaràs. Ja t'aviso jo, no l'esquivaràs.
No l'esquivaré, eh?
No esquivaràs res.
Hi ha sorpreses. Tinc
no
sorpreses.
Esquivaràs...
Tinc
no esquivaràs.
Trampes en aquest guió, eh?
No, perquè hi hagi trampes, perquè d'alguna manera...
Sortirà d'alguna manera. Luis Sura, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Joan Tejedor,
buen dichosos día. Los ojos que llevan a casa meva, ¿eh?
I no perquè no hagi treballat fins i tot de vacances.
No, has entrat moltíssim, però clar, hem tingut durant voltes...
Fa temps.
I pendentes de les operacions que ara les actualitzareu, que ja sentíem ara el butlletí que el Fullan ens explicava que de moment faria normal.
Normal.
I s'ha lesionat Sorloz. Per tant, si l'Atlético ja no et volia traspassar Julián, si comença la temporada amb sort lesionat, la cosa promet. Però avui, el nom del dia és Ferran Torres.
Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sinfonia. Està sonant diferent, amb la força de la gent, el sí que saps cada dia. Ser Catalunya activa, informació i alegria.
Perquè ahir la nit, just en directe, en Larguero, Nil, ens avançaves ja que avui Ferran no s'hauria de reincorporar amb la resta de campions del món a la disciplina del Barça. Té permís del club per no entrenar-se perquè està molt a prop el seu traspàs al Paris Saint-Germain, tot i que no sembla imminent. És a dir, no estem pendents aquí en directe a veure si... No. Es tancarà abans d'acabar la setmana segurament. Però, de moment, Ferran ja té permís per no entrenar-se.
Aquesta és la situació. Avui s'havien de reincorporar tots els campions del món que faltaven per reincorporar-se. I no ho ha fet el Ferran Torres, amb permís ahir ja des de, per part del club, també de Hansi Flick, el millor per totes les parts, sabent que Ferran té un acord amb el PSG que vol marxar i que hi ha negociacions en marxa. Ha estat que el futbolista no entrenés amb el Barça i s'està a l'espera, com dius, d'arribar a un acord final. Rondarà aquests 55 milions d'euros que el Barça tassava Ferran que volia per Ferran Torres, però el que ens apunten fonts properes a la negociació és que no és una cosa imminent que s'hagi de tancar ara, inclús avui, és a dir, que pot ser una cosa que s'acabi de tancar entre demà i divendres, però totes les parts estan d'acord en que si no hi ha cap sorpresa majúscula, Ferran Torres es convertirà aquesta setmana en nou futbolista del Paris Saint-Germain.
Anem cap a París amb l'Andrés Sanrubia. Andrés, com estàs?
Hola, què tal? Com estàs?
Com va el jet lag? Ja t'he vist dando vueltas al mundo este verano.
Bien, todo bien. Ya con... Ayer ya volvimos a trabajar, pero no hay nada de jet lag, la verdad. Pero algo más, pero todo genial.
Ya te escuchaba en la gradería del balcón con Ana Palet ayer por la tarde. Anoche sabíamos eso, que Ferran ya no entrena con el Barça. Y ahí en París pues ya esperáis a un campeón del mundo, ¿no? Una operación que tendría que cerrarse próximamente. ¿Va a estar alrededor de los 50 millones y algo más en variables?
Eso es, sí, sí. Según trasladan desde el PSG, en torno a 55 millones de euros, incluyendo... los bonos desde hace semanas, como bueno, bien habéis ido informando, ya había un acuerdo entre el conjunto parisino y el delantero español. Ha sido clave la figura de Luis Enrique, que durante el Mundial ya tuvo un primer contacto con Ferran y vio el PSG que estaba por la labor, incluso antes de darle el Mundial a España, de unirse a la disciplina del conjunto parisino. Es una oferta económica bastante importante la que ha realizado por él. Todavía jugador del Barcelona, pero va a ser jugador del PSG en las próximas horas. Y desde París también, que después de la Supercopa Europa de esta noche, pues todo se va a acelerar y antes del viernes debería a priori estar cerrado el traspaso de Ferran Torres.
Ara farem la prèvia de la Supercopa, que esta nit Unai Emery i Luis Enrique s'enfronten per la Supercopa d'Europa, Aston Villa, París Saint-Germain, París Saint-Germain, Aston Villa, y vamos a ver qué rol consigue ganarse Ferran en ese equipo, ¿no, Andrés? Tú que lo sigues, sabes que es un conjunto que ha ganado las dos últimas Champions y se está convirtiendo en referencia por la movilidad que tiene de los jugadores de ataque, es decir, un equipo que juega sin nueve fijo y que, a pesar de que Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, incluso Barcola son más fijos, sí que está haciendo una renovación de esas piezas móviles que le sirven de fondo de armario a Luis Enrique, que quiere, eso, cinco o seis delanteros de garantías siempre para poder afrontar cualquier eliminatoria.
Tal cual, sí, eso. Es un equipo muy móvil que no tiene delantero, como bien has comentado. Prácticamente los tres de ataque se mueven por todo el campo. Es verdad que está haciendo bastantes movimientos en ataque este año el PSG. Tenía cerrado prácticamente a Diomandé, pero finalmente se marchó al Real Madrid. Tiene también cerrado prácticamente a Mika Götze, el extremo del Ajax, que es otro jugador perfil muy polivalente, y el perfil es claro, ¿no? Futbolistas que puedan jugar en cualquier demarcación. Es cierto que yo creo que Ferran parte como suplente en el inicio de temporada, porque el PSG con Doué, Dembélé y Kvaratskhelia en la Champions estuvo los tres a un nivel fantástico. Llega como recambio en teoría de Gonzalo Ramos, aunque Gonzalo Ramos sí es verdad que era una pieza más fija, ¿no?, del equipo parisino. No tenía esa movilidad que puede aportar Ferran Torres, pero bueno, es un jugador que va a tener muchos minutos. Luis Enrique a lo largo de la temporada pasada rotó muchísimo, creo que va a rotar también a lo largo del presente curso, porque hace mucho hincapié en la recuperación física de los futbolistas y va a tener su oportunidad para intentar ganar su puesto en el once, que como digo, va a ser difícil al principio de temporada que sea titular por el gran nivel de esos tres de ataque. Y también tiene a Barcola, ¿no?, que no va a renovar. Ya le ha dicho el PSG que no iba a renovar, pero el PSG pide 150 millones por el extremo francés y va a ser otro jugador que va a tener mucha competencia para intentar ganarse el puesto en el once.
Bestia, 150 por un jugador que no es ni titular indiscutible.
No, es una locura, sí, eso. El Liverpool creo que ofreció recientemente 115 millones por Barcola, pero el PSG, aunque no vaya a renovar Barcola, que acaba contrato en dos años, pide 150 millones y el equipo que no llega a esa cifra pues no va a aceptar ninguna oferta por el internacional francés que no baje de 150 millones d'euros.
No, és que si el Barça ho hagués volgut intentar, és que ficant Ferran no pagaves ni els cordons de les botes de Barcola en aquesta operació. Pues Andrés, vamos a estar atentos de cómo se desarrolla todo después del partido de esta noche y que el Paris Saint-Germain, que está esta tarde centrado en la Supercopa, acabe de culminar esta operación. Vamos hablando.
Gracias, un fuerte abrazo a todos, adiós.
La resta de internacionals sí que han tornat avui a entrenar-se, eh? Nil, Pedri, Rosplatí i companyia.
Pedri i Rosplatí, Lamine després de la festa que va celebrar ahir pels seus 19 anys, que ja és un clàssic en els primers dies de pretemporada, aquesta tornada de Lamine després de fer la seva celebració. Tot amb normalitat, l'únic que no hi ha estat Ferran Torres.
Doncs Lamine, per cert, que va estar ahir a Montmeló fent una festa a una masia, que els expliqui als diversos promotors de festivals de música de Catalunya quina masia és, perquè la solen fer a Can Guitet,
que és una zona on, on tot el Vallès, és a dir, des de la Garriga se centren els festivals de música de Can Guitet, que les facin a la Major, les va fer la Min, que ahir els veïns d'aquella zona no se sent res. No s'apentarà ningú de la festa de la Min Yamal, perfectament discreta, per tant, escolta'm.
Bueno, es que hay muchas cosas que hay que saber, hay que entender... Y vosotros, es que vosotros no las entendéis.
Es que no te lo lleves, ¿eh?
El problema es que vosotros hay muchas cosas que no las entendéis.
A la Min no te la importis, ¿eh?
¿Quién es este?
La Min Yamal, no te
la
importis.
Ah, sí, el chavalillo vuestro. Nah, no te preocupes. Todo estará bien.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Pues todo bien, hombre. Muchas gracias. Pues sí, muchas ganas de a ver si podemos acabar de hacer algún fichaje, si podemos acabar de hacer alguna incorporación. Por ejemplo, Ferran.
Avui Supercopa i demà Ferran, sí senyor. Que...
Aquí mucha gente ya incorporado al PSG.
Que amb tu fa la hat-tricks contra Alemanya, amb la selecció espanyola.
Sí, hacía tonterías.
Un xaval que ja està en rendiment.
Efectivamente. Nada, quería hacer una carta por si acaba fichando por nosotros.
Sí, per acabar-lo de convèncer per si hi ha alguna cosa.
Como tú quieras.
Que tens convençut.
Lo que tú digas.
Carta de Ferran a Luis Enrique per Ferran Torres per acabar de tancar aquest fitxatge.
Eso es. Querido Ferran, ya casi quería darte la bienvenida aquí al PSG. Somos un club muy humilde. La verdad que, bueno, propiedad de un señor que se ganó la vida con la compraventa de bienes fósiles. Pero bueno, ¿a ti qué te importa, no? Si celebraste el Mundial con una gorra de Donald Trump. Ya sabes que por A por B, los Martínez siempre hemos apostado mucho por ti. En la selección yo, por ejemplo, por lo cual me llevé hostias como panes hasta que me echaron a patadas. Y otro miembro de esta familia que también apostó por ti acabó encerrada 3 días en su cuarto escuchando la Arjada Bangó y viendo los Factoli en bucle. Pero aquí estamos, otra vez venimos a por ti. Oh Ferran, te voy a ser sincero, la verdad que he visto que Arbeloa quería chetar a Real Madrid. Y pues yo no voy a ser menos para el Barça, le voy a chetar un poco, chetar, es una palabra de estas que decir los jóvenes. Que, bueno, yo como soy joven, más que nadie, ¿verdad que sí?
Hombre,
sí me gusta. Si vienes a París, ya sabes lo que te espera. A las 5:30 a.m. estamos todos en pie. Vamos con la bici a hacer 3 etapas del Tour. Luego hacemos doble sesión de entreno. Luego comemos algo, porque sin movimiento no hay alimento. Vamos todos juntos a hacer clase de georgiano con el bueno de Kvaratskhelia. Evidentemente cada 20 minutos paramos para hacer flexiones. Y luego pues ya la que te das cuenta es ganar la Liga y la Copa de Francia. Que eso es un chupirritín. Y estás en cuartos de final de Champions, que para eso nos fichan, en el fondo, nos van a fichar para 5 partidos de temporada, ya lo sabes. Hasta entonces, del chill, como decís, con la bici, cuesta abajo y sin frenos. Un abrazo y hasta pronto, espero. Ja veremos.
I cap a París, que s'anirà Ferran Torres quan s'acabi de tancar aquest fitxatge. La mala notícia de la setmana ha sigut la lesió de Roni Bardakji. Nil,
sí.
Ens ho venies explicant fa 2 dies, però vaja, des d'ahir la tarda el club ja ha fet pública la informació mèdica que s'haurà d'operar del genoll.
Sí, s'haurà
d'operar del genoll, no s'ho farà ell.
S'haurà d'operar d'aquest genoll, lligament encreuat anterior de la seva cama dreta. Ja és la segona vegada que es fa aquesta lesió a Roni Bardakji, tot i ser tan jove, que només té 20 anys. Ho ha fet uns partits reduïts als últims exercicis de l'entrenament del dilluns, i això ha fet que el Barça, doncs, com explicàvem ahir, hagi adoptat aquesta posició d'apartar, com mirem en certes parts de l'entrenament, a futbolistes que creu que han de sortir. I després del cas de Roni Bardakji, doncs és més senzill que els futbolistes també ho entenguin, perquè evidentment quan estàs en un equip que t'apartin pot crear polèmiques, però veient el que ha passat al seu company, doncs i els jugadors del Barça com Aitor Forta Cosado també entenen, perquè saben que hauran de sortir, i el cas de que patir una lesió greu pot crear-los problemes a la seva carrera.
Entenc que no deixa agradable pels que ara entrenen al Marge, que això vulguis que no sempre et pot tocar l'amor propi, però en el fons han de fer l'exercici de que s'han d'agafar com que és protegir-los perquè puguin trobar un destí on demostrar els futbolistes que són. Cosa que Roni trigarà temps a poder fer, perquè Martí Junca, com estàs? Bon dia.
Com estàs?
Ahir, quan coneixíem el diagnòstic, parlaves amb el doctor Tramulles i t'explicava que aquest genoll de Roni, que ja s'havia lesionat una vegada, no és del tot estrany que hagi tingut la mala sort que li torni a passar.
Sí, perquè sobretot amb els jugadors joves, tal com és Roni Bardakji, que té 20 anys, doncs la probabilitat de recaiguda és molt més elevada, i després el procés de recuperació d'aquesta lesió doncs també és molt més llarg. Estem parlant de que una lesió de creuat, ara mateix els tempos que es porten és de quasi bé un any, i en cas d'una recaiguda, doncs, i en un jugador jove, estaríem parlant de 13-14 mesos de recuperació, perquè un dels factors que més influeixen doncs, en aquest procés és la recuperació psicològica, i més per un jugador com ell, que un extrem explosiu dinàmic, doncs encara els hi costa molt més recuperar la confiança.
És evident que estem parlant per sobre de l'any. El tema d'una lesió d'aquest nivell, com és una lesió de creuat amb un jugador jove, un jugador adolescent quasi, no? Es deu a molts factors, però no ens oblidem del tema mental, de com afecten aquestes edats i en edats més joves, que és el que es veu ara amb nois i noies de jugant a futbol a unes edats molt petites en la qual ja tenen lesions de creuats, l'impacte psicològic és brutal. La pròpia confiança i factors psicològics del jugador, si torna a recaure, això s'incrementa, l'estrès, l'ansietat, la taxa de lesió, de recaiguda d'un lligament creuat està en torn al 20-30%, però que en adolescents, i podríem dir que el Roni pues, bueno, és a la vora de l'adolescència, puja fins al 40%.
A més, Roni, el context que tindria per tornar a incorporar-se al Barça no és gaire favorable, aquesta temporada no ha tingut gaires minuts, és el suplent de Lamine Yamal, s'ha fitxat a Adeyemi, doncs diríem que no és el context més favorable per poder tornar a agafar rodatge, i el doctor Tramulles doncs creu que ho tindrà difícil per tornar a tenir minuts com a jugador del Barça.
Tens tots els ingredients perquè sigui difícil. La major dificultat per fer una gestió integral d'aquest cas, o de qualsevol lesió, o de qualsevol problema d'un esportista, que no són ni lesions sol, no? És que tots siguin capaços de treballar i aportar els seus coneixements sobre la taula per un únic objectiu, que és la millora física i mental d'aquest jugador. I estic convençut que el Barça ho té i ho farà.
Al final és el més important, que el futbolista pugui recuperar-se plenament al 100% i quan estigui bé físicament, doncs que trobi on tornar a tenir continuïtat per tenir el seu màxim nivell. Ja veurem on són tots plegats quan torni Roni Bardaggi. Gràcies, Martí, quedat per aquí, que m'has d'explicar més coses, però encara en clau Barça, ja ho vam dir, Nil, que Rodri anava part més llarga per la sortida de Ferran fins i tot.
Sí, que l'operació que més semblava a prop en aquest moment era de Ferran, bastant a prop que ja avui no s'entrena. El tema de Rodri pendent de que el Barça faci una nova oferta, les dues parts hi ha optimisme. Sembla que s'han d'acabar entenent, que no hi haurà cap problema perquè això passi, però és evident que el City de moment manté aquesta postura. El Barça, que podria fer una segona oferta que arribés als 60 milions d'euros, a mi la sensació, si em preguntes d'opinió, és que el traspàs acabarà tancant per uns 60 fixes més variables que poden arribar a 70. Ara mateix el Barça de moment sembla que farà una altra oferta que pugui rondar els 60-65 entre fixes i variables. Veurem què diu el City. En tot cas, tot continua igual. Les dues parts volen que es faci respecte a la decisió del City del jugador, però vol cobrar el que creu que val el seu futbolista, que ha estat el millor jugador del Mundial.
Per tant, recalquem, primera oferta 45-5 no acceptada, la segona oferta amb els variables aniria fins als 60, i pel que vas palpant del que poden arribar a oferir uns i estan disposats a vendre uns altres, creus que ens anirem amb variables inclosos cap als 70?
Sí, jo crec que es tirarà el Manchester City una mica més per sobre d'aquests 60.
Veurem. Em va cridar l'atenció i la graderia del balcó. Ana Palet, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Que ja hi ha dos entrenadors del futbol formatiu del Barça, ahir va ser Albert Sánchez, que ens han dit que l'arribada de Rodri no té per què ser tan mala notícia com sembla per Marc Bernal.
Exacte, ho va fer l'Albert Sánchez, que actualment és l'entrenador del Dunkerque de la segona divisió francesa, però la temporada 24-25 va ser l'entrenador del Barça Atlètic. Abans havia estat també a l'equip com a assistent de Rafa Márquez i va dir que, tot i que, evidentment, Rodri traurà minuts per Bernal al mig del camp, el Marc és un jugador que pot jugar a moltes posicions.
Si un jugador com Rodri, doncs, li traurà en protagonisme. Això és així, no? Però, bueno, és que estem al Barça. És que el Barça ha d'haver competència, el Barça han d'estar els millors. I és així. Jo crec que inclús ell es sent més còmode tenint aquesta, o sigui, amb aquest doble pivot, no? Que pot estar una mica més suelto per arribar, no? Nosaltres moltes vegades jugava d'interior, jugava de 8, perquè té bona arribada. Un migcampista modern, polivalent, gran, amb capacitat de recorregut i tècnicament molt, molt, molt bo.
Per tant, posant en valor l'arribada de Marc Bernal a l'àrea, que podria avançar la seva posició si arriba Rodri Hernández, també va parlar de Marc Casado, un jugador que ho venim comentant, acabarà marxant del Barça aquest estiu. Marc Casado, per Albert Sánchez, va ser el seu capità.
Bueno, a mi Casado ha sigut el meu capità 3 anys al Barça. Li tinc un apreci, una estima espectacular. El més important de Casado és que és culer, que és el més cool que hi ha. Però al final jo crec que hi pot estar tranquil, que ha sigut capità a totes les etapes del futbol formatiu del Barça, que ha sigut un exemple, que ha guanyat 2 lligues amb el primer equip, que ha complert el seu somni. Sí, fa pena, no? Fa pena perquè ell és un culer, és culer, culer, culer. I llavors, bueno, doncs jugadors que venen de baix, doncs que al final marxin, doncs bueno, com a culer, ja et parlo com a culer, et sap greu.
sempre quan un somia les expectatives són altes, però òbviament, com diu l'Albert, s'ha de posar en valor el que aconsegueixen els que arriben a estar diverses temporades consecutives amb el primer equip i si poden guanyar títols amb el club de la seva vida, com és el cas de Casado, millor. I ara, doncs, si li toca guanyar-se les garrofes a un altre costat, segur que trobarà on brillar, que no oblidem que quan va tenir continuïtat 6 mesos al primer equip va arribar a ser internacional i el Meana ens deia, para de la Fuente, si sigue jugando en el Barça... és futbolista per a l'Eurocopa, que va acabar guanyant a Espanya. Va perdre minuts aquella recta final de temporada i no hi va anar, però que ningú s'oblidi en els moments de menys protagonisme de Casado, que és un futbolista on hi ha fusta. Palet, a part d'això, fa dies que no ens portes a PortAventura, eh?
No us porto...
Més a PortAventura, al Parc Aquàtic.
No us porto a PortAventura, però em sembla que avui tornem a tenir entrades.
Avui tornem a tenir entrades. De fet, mira, sí? Farem una cosa.
Avui tornem a tenir entrades a PortAventura?
De què ha dit el Teje que no ens lliuràvem avui?
De
efectivament, doncs a partir d'ara quan sentiu en algun moment la paraula eclipsi truqueu al 933-44-1411 si és que el telèfon encara no ha canviat.
No, és el mateix,
de moment és el mateix, la gent ja està trucant, però és que no és ara, és quan tornin a escoltar la paraula màgica.
Exacte, ara les línies estan compromeses. Doncs això, quan sentiu la paraula eclipsi, aquesta no val, sinó a partir d'ara truqueu, que us endureu entrades per Caribe Aquàtic Park, que és el parc aquàtic de PortAventura, que ara la veritat és que fins i tot ve més de gust.
Home, i han posat la zona pirata aquesta, la Coral Bay, que és
fantàstic. És una passada, és una zona familiar per totes les edats, amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster d'Europa. Només a PortAventura World, ja ho sabeu.
Saps que tot es veu molt bé, això que ha passat aquest vespre?
Ep.
Des de Galícia. El Real Madrid juga el trofeu Teresa Herrera, el trofeu més mític dels trofeus d'estiu que es juguen, més antic fins i tot que el Carranza.
És que Teresa Herrera i Carranza són els trofeus que són
els estius de la nostra vida.
Els que sortien al PC Futbol, no ens enganyem, són els guais.
Són els estius de la nostra vida i el Madrid juga contra un Depor que entrena un català com és Antonio Hidalgo, que és un tros d'entrenador, on hi juga un tio molt estimat aquí com és Aubameyang, que va deixar molt bon record els mesos que va estar al Barça i que aquest any torna a primera divisió. Amb el Madrid a Coruña acaba d'aterrar Héctor González. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Teje? Saludos desde el aeropuerto donde, nada, en 10-15 minutos aterriza también el Real Madrid.
No llega todavía con todos los mundialistas, ¿no?
No. Se incorporaban el lunes Cucurella, Konaté, Tchouaméni, Mbappé. Ninguno de ellos ha viajado hasta a Coruña. Tampoco Diomandé, el fichaje estrella que desde el viernes entrenaba en solitario en la ciudad deportiva. Solo dos entrenamientos con el grupo. Mourinho le quiere ver más tiempo con el resto de compañeros antes de hacerle debutar. Seguramente será el domingo en el último amistoso en Alemania frente al Schalke 04. Y tampoco viene Courtois, así que es un... a convocatoria con varias ausencias, se parece mucho a los que viajaron a Hungría el pasado sábado. El gran reclamo aquí en Galicia puede ser hoy Vinicius Junior o Fede Valverde, que también jugó en las filas del Deportivo en la temporada 2017-2018, y por supuesto el que está siendo el mejor jugador de lo que va de pretemporada, que no es otro que el turco Arda Güler.
Pues vamos a ver con qué ensaya hoy Mourinho, que ya nos decías el otro día que no había plan B para el centro del campo una vez Rodri eligió el Barça. No sé si estos días ahora ya todo con un poco más enfriado, la plantilla se da por cerrada, puede haber algún movimiento más.
Yo creo que lo de transmitir que la plantilla estaba cerrada fue un poco calentón o despecho, o llámalo como quieras, después de lo de Rodri. No hay un plan B con nombre y apellidos de momento, pero sí que el Madrid está atento al mercado, ver si hay alguna buena oportunidad, algún jugador que no sea muy caro y que sobre todo mejore lo que tiene actualmente el Real Madrid en el centro del campo, que mejore a Valverde, Camavinga, Tchouaméni, que ofrezca algo diferente, unas características diferentes, y en ese caso el Madrid sí que intentaría fichar a ese jugador, que insisto, todavía no hay nadie en la pole por ser el candidato a ser fichado. Sí que hay varios nombres que tiene la dirección deportiva entre manos, pero no hay nadie decidido todavía para ser el sustituto a Rodri, una vez que dijo no al Real Madrid y se decantó por el Barça.
Héctor, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Al Madrid juga a Coruña, ciutat que torna a primera divisió. Javier Tebas els ha preparat una gran benvinguda. El Depor reapareix a la màxima categoria del futbol estatal, tot un campió de Lliga, dilluns, Per tant, haurem d'esperar a dilluns per un retorn esperadíssim, com ha sigut el del Depor a primera, però avui hi ha una mena d'etapa pròleg, una festa com és el Carranza, en una ciutat que ja respira un altre cop futbol de màxima categoria. Adrián Candal, Coruña, què tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Sí, chup chup, estos días de vuelta a primera, ¿cómo está la ciudad esperando ese regreso tan ansiado?
Bueno, pues con muchas ganas, y este plato fuerte del verano, que es el partido de hoy frente al Real Madrid, pues que vuelva a poner todo el orgullo, ¿no?, de esta ciudad tan futbolera ahí encima de la mesa. Hablabais ahora de ese Teresa Herrera, es que es el más antiguo del mundo del fútbol, ¿eh? Se juega además desde el 46, y por aquí hubo una época, Teje, que lo jugaban este torneo los mejores del mundo, pero de caviar absoluto, ¿no? Por aquí pasaron Pelé, Di Stéfano, todos los grandes cubanos, todos los grandes jugadores de la historia pasaron por aquí por el Teresa Herrera, y nada, de momento a disfrutarlo. Y lo de la Liga, si no fuera por el mal rollo que hay ahora mismo un poco entre el Depor y parte de su afición, estaría todo maravilloso, pero eso sí que lo empaña un poquito.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Bueno, hay un cabreo sobre todo centrado en una parte de la grada donde les van a exigir, donde, para que os hagáis una idea, donde se sitúan los Riazor Blues detrás de una de las porterías, pero no solo son los Blues, sino, bueno, pues es toda la grada general, donde a partir de ahora van a tener, digamos, el Depor lo que quiere es controlar esa animación para que no haya multas, entonces yeah. Van a tener que identificarse con DNIs, no van a poder ceder el carnet, tendrán que firmar un código, digamos, de buena conducta, tendrán que asumir que no van a poder decir ciertas cuestiones, bueno, vamos, que quieren moderar un poquito esa grada ante las multas que estaba recibiendo el Depor, y eso ha sentado muy, muy mal.
Prohibido divertirse, ¿no?
Sí, prohibido exactamente. Sonríe, pero no demasiado. ¿No?
Si pensara que, claro, la afición del Depor, que bueno, el mundo lo sigue mucho, ha llenado Riazor, incluso estando en primera federación, no solo cuando tocaban playoffs. Claro,
sí, en jornadas normales, por decirlo así.
Se suben categorías, sí. Y lo que pasa que los abonos pues vuelven a precios de primera división, pero claro... imagino que la subida ha sido importante, ¿no? También allí.
Bueno, brutal. Hacemos el estudio. Hay carnés que subieron un 70%. La media de subida es de 45%. Es decir, el término medio de subida por abono, 150 euros, 200. Claro, tú imagínate, haz la cuenta. Una familia, sois cuatro, te suben 800 pavos de repente y... Hombre,
es una faena. Tenerlo, sí, sí, es...
O sea, pero ¿sabes lo que pasa? Que como también en el mundo del fútbol en general, o en el Mundial, veíamos esas entradas carísimas, al final se venden igual. O sea, el Depor ha copado, ya no hay opción para que haya más abonados. Los ha vendido todos. Es decir, aunque los haya subido esta burrada, los ha vendido todos. 27.000 socios con asiento, cerca de 30.000, 32 caben en Riazor. O sea, que a pesar de todo esto, se ha vendido todo. Lo que acusa, digamos, este sector de la grada del club es que quieren elitizar un poco Riazor, que sea pues para los ricos, digamos, ¿no? ¿No? Pues ahora le llaman zonas hospitality, zona no sé qué.
Sí.
Bueno, eso también está de moda. A mí no me gusta absolutamente nada. Hablabais de ese fútbol popular. Yo me acuerdo haber estado con el Depor en Teruel y estaba Teruel lleno de deportivistas en Primera Federación. Y cuando digo Teruel, podría decir 20 ciudades más o pueblos incluso donde estuvo el Depor con su gente.
Sí. Aquello viene ya Aubameyang, ¿eh?
Pues muy bien, aparte viene fino, viene con muchas ganas, nos contaba que todavía tiene esa sensación de que va a hacer cosas importantes, había la duda de, oye, ¿llega bien físicamente? Muy bien, o sea, llega con velocidad, con hambre, y vamos, ha ilusionado muchísimo a Hugo aquí en A Coruña.
Bueno, que aguante, porque es un tío que si, las irrupciones suelen ser así, pero vaya, con un míster como Antonio Hidalgo, que aquí lo queremos mucho también, nos subió el sábado y hace unas temporadas, es un tío de la generación de Xavi Hernández, formado en la Masía y futbolísticamente no nos deja dudas, y ahí ya habéis visto que te puedes ir con él al fin del mundo.
Sí, Antonio además es que es súper metódico, aquí ha cambiado, al principio había run, que si el juego, que obviamente no es el Barça de Guardiola, pero el Depor tampoco jugaba muy mal, y los resultados le han dado la razón, y ahora es que ha sido lo de masas aquí Antonio Hidalgo, y hay mucha confianza en él en este proyecto en primera.
Pues Adrián, que lo disfrutéis, sobre todo esta temporada más que sí. Otra cosa.
Yo creo que sí, después de tantos años de fuera hay ganas de disfrutarlo y de quedarse, ¿eh? El proyecto del Depor es para quedarse y con mucha pasta por detrás, a ver si salen bien las cosas.
Un abrazo fuerte.
Abrazo, compañeros.
A més, el Hidalgo, que és un nano que és metòdic com jo, no? De la meva quinta, bona
quinta
gent, no?
Por.
La quinta me va. La veritat que és un nano que em cau bé, hombre, no és Xavi Hernández, perquè m'entenguis, vull dir, estem parlant de... Però, escolta, el césped de Riazor, jo sempre havia pensat que era un bon césped. Són equips, hi ha equips que tenen que estar a l'elite, perquè allà hi ha bons céspeds, i això així com a jugar a futbol.
Doncs ja ens ha dit l'Héctor que no hi serà a Cucurella encara, però el fitxatge de Cucurella pel Madrid ha provocat un bon efecte dominó, que no sé si ens portarà també millors céspeds. Perquè ell vindrà després dels traspassos, ja sabeu que hi ha un percentatge petit si comparem en proporció als que són les xifres finals, però que són vida pels clubs formadors i que han tingut els futbolistes fins als 23 anys. I clar, el Madrid s'ha endut Cucurella del Chelsea, el Chelsea ha hagut d'anar a buscar un substitut i ha anat a fitxar un futbolista català format en clubs de la casa nostra.
Sí, ha anat a buscar un futbolista nascut a Figueres, que va passar el triomf del treballador, no? Un futbolista que va passar per la Pedrera de Figueres, que després va anar a l'Olot, que després va anar al Saragossa, i ara amb 28 anys li arriba l'oportunitat de la seva vida de fitxar pel Chelsea. Estem parlant de Pep Xavarria, i clar, això pels clubs humils no representa també una petita gran loteria.
Sí, quin pessic s'emporten?
1%, sí, pel que tinc entès, l'Olot, 2% de la traspàs al Figueres, per les xifres que ara estic acabant de consultar, ens diuen que el traspàs ha tancat en 19 milions d'euros fixes més 3 en variables. És a dir, que estem parlant pràcticament de que al Figueres li poden haver caigut pràcticament o li han de caure al voltant de 400.000 euros i a l'Olot, doncs, 190.
Dani Sala, president del Figueres, bon dia.
Hola, bon dia.
Em sento com el 22 de desembre i truquem a on s'ha repartit la loteria. És la sensació que teniu una mica?
Doncs la veritat és que sí. La veritat és que molt contents. Primer de tot, deixeu-me felicitar el Pep, un noi de Figueres, un noi de la casa, per desitjar-li molta sort en aquesta aventura estrangera i desitjar-li molts èxits, primer de tot. Això és el primer i principal. I el després, doncs sí, la veritat és que no hem tret el cava, perquè amb aquesta calor, doncs, potser no toca, però com si ho haguessin tret, la veritat és que sí.
Escalfa ràpid, clar, ens deia l'Ina aquestes xifres, a veure quan acaba sent el traspàs i quan us acaba assignant, però si parlem d'això, de 400, 500.000 euros, de quants anys de pressupost del Figueres estem parlant?
Doncs, pues, bueno, això, la veritat és que, bueno, cobriríem ben bé pràcticament un any de pressupost, però, bueno, la veritat és que també quan venen això també hem de mirar de tocar una mica de peus a terra i fer les coses ben fetes, intentar, pues, bueno, avançar projectes que ja teníem previstos i que havíem començat a fer, pues, intentar agilitzar-los i avançar-los amb el temps.
És el primer que pregunten, no? Què faràs amb els diners? Què faràs amb els diners?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que d'idees n'hi ha moltes.
Més de projecte esportiu o més d'infraestructures, de club, d'instal·lacions...
Sí, bé, hi ha diferents projectes, no? Hi ha diferents idees, també una mica tenim la idea que jo crec que aquí els socis haurien de disfrutar una mica d'aquest impacte econòmic, els nois del futbol base, també, perquè sobretot és d'això del futbol base, i sí, ara ben bé el que deia vosaltres, la primera de tot és saber exactament de quan ens toca i quan tinguem la xifra exacta després, doncs, bueno, posar-ho sobre la taula i treballar sobre això.
En tot cas, que serveixi per reivindicar el paper que feu els planters, a Catalunya, que sembla que els nanos 5, 7 o 8 anys no estan ja un planter del Barça o Espanyol o el Madrid o el Villarreal, no, clar, ja és tard pels nanos, i escolta'm...
Xavarria jugava al juvenil A del Figueres i no va anar fins després a Olot, és el clar exemple de que pots estar tota la carrera de futbol base a un club com el Figueres i acabar jugant al Chelsea.
I és que això vol dir que hi ha grandíssims entrenadors de formació també a molts clubs de Catalunya al Figueres.
Per cert, saps qui el va tenir a Figueres? Narcís Pèlac Chicho, que ha estat entrenador aquesta temporada de l'Stoke City, que ha estat segon entrenador del West Ham amb Graham Potter i que ara, de la mà de Jürgen Klopp, s'ha anat cap a Japó, a la segona divisió de Japó.
Doncs volíem felicitar-vos, Dani, no, ja no només per aquest episodi concret, sinó per això, per la feina que feu i que tingui visibilitat quan es dona un cas així mediàtic, però reivindicar el paper de tots els planters de Catalunya, entre ells el del Figueres, que és un club que ens ha donat moltes alegries i que estem segurs que tornarem a veure més amunt ben aviat.
Esperem-ho, per això treballarem. Gràcies per la felicitació i repeteixo, sobretot, felicitar el Pep, que s'ho mereix.
Clar que sí, li desitgem tota la sort del món a Pep Xavarria i que li vagi bé al Chelsea, igual que el Figueres ha sigut beneficiat de que Cucurella hagi marxat amb Mourinho.
Tot t'hi jugues.
Un Mourinho que aquesta passada nit ha presentat el seu documental a Netflix. Arnau Santero, bon dia.
Què tal?
Tens gana? Ara això vol dir que ja tinc gana. I ha deixat diverses perles. Ara que tornarà a ser arxienemic del Barça, o arxirrival esportiu, si no us agrada la paraula enemic.
Arxienemigos, sí, sí.
Per recuperar.
És una obsessió, és una obsessió la vostra.
I la teva no, eh?
Jo? Soy entrenador de Real Madrid, no puedo... ¿Qué tengo que hacer?
Què ha explicat Mourinho dels seus anteriors anys contra el Barça?
Doncs moltíssimes coses. El documental consta de 3 capítols només, tot sigui dit. Repassa la seva història, les Champions amb l'Oporto, l'arribada a Chelsea, el triplet amb l'Inter, i òbviament parla d'aquesta guerra oberta que té contra el Barça en aquell moment de Pep Guardiola.
¿Qué el Barcelona tiene contra mí? Tienes que hablar bien.
Una guerra que, per cert, aquest any haurà de tornar a lluitar, ja que el context l'acompanya completament, un Madrid que no pot contra un Barça governat pel talent de la Masia i que reclama la figura trencadora de Mourinho per intentar canviar aquesta situació. Expliquem com explica en el seu documental què significava aquella lluita en aquell moment.
From the first game, I knew that we couldn't be better than them doing the same as they do. To beat them, we had to be different, both on and off the pitch.
I de fet estic fent tota l'estona metàfores bèl·liques, i no per quedar bé davant de la ràdio, sinó perquè així és com ho explica el propi Mourinho. Ell els volia fer entendre als seus jugadors d'aquesta manera, que era una guerra, que tot i compartir vestidor a la selecció entre ells, la rivalitat havia de passar per sobre.
There are things that I don't accept and I will never accept. And when somebody doesn't respect me, is a problem. I say, this is Barcelona, Real Madrid. When you go to national team, then you can kiss the guy, but you, not now.
This is all, exactly. You can kiss the guy, però si vas fer que es barallessin entre ells a la selecció.
Claro. Tienes que tener una pelea con tu compañero de selección porque tú eres de Madrid y él es de Barcelona. Igual que tú, si tú estás en otra emisora, yo te voy a meter el dedo en el ojo.
El tall deia kiss, no kill the guy, no?
No kiss.
Bé, és una guerra, tal com ho descriu Mourinho. I si hi havia un protagonista d'aquella guerra, l'objectiu de totes les armes de blanc, l'home a batre, era Leo Messi. I no només era protagonista al camp, el vestidor blanc, durant la preparació dels partits, tot girava al seu voltant. Així ho explica un dels soldats de Mourinho d'aquell moment, Sami Khedira.
Preparing the games was so funny because we spoke 2 minutes about Barcelona and then like 40 minutes about Lionel Messi.
40 minuts parlant sobre Leo Messi a cada xerrada d'abans dels partits del Barça. I com tota història, tota bona història, la de Mourinho ha de tenir un antagonista. No vull entrar en qui és el bo i qui és el dolent d'aquesta història, però està clar que si algú ha sigut l'oposició, tant per joc com per mentalitat, com per personatge directament, ha sigut Pep Guardiola. D'aquí Mourinho no se n'ha oblidat i ha deixat caure un petit dard enverinat sobre el seu any sabàtic.
Some guys didn't need a sabbatical, which is something that I hate that word. For me, sabbatical means weakness. You know, I don't speak with me about sabbaticals. I never need a rest. I will have a rest when he decides to say, come up.
Igual no t'hauria anat malament, eh?
Jo, un año sabático es de debilidad. Es de persona débil. Yo voy a descansar cuando esté muerto.
El que passa és que les altres temporades són més curtes.
Altres coses que són...
Que s'eliminen més aviat de les posicions, que lluites per títols fins al final, a tu se't fan més curtes les temporades.
Altra cosa que és simplement de debilitat és estar calvo com una sèpia, per exemple, o com tu, tener los rizos esos que pareces del 1850. Ja està, pareces salido del 1850. Solo te falta el collarín de Carlos II. No sé. Tu sabràs, tu eres weak.
No, bebés, no, està bé perquè en any sabàtic no es cobran finiquitos.
Soy la persona que más finiquitos ha cobrado, a diferencia de tú. Tú todavía no has cobrado finiquitos y te mereces muchos. Eso que te mereces muchos tú.
Que em patin fora cada dia, eh?
Cada dia tendrían que estarte echando de casa, de la vida, de todos sitios.
Doncs aquest és José Mourinho, el seu documental, que suposo que l'objectiu era que se'n tornés a parlar.
¿Han hecho un documental de Joan Tejedor?
Encara no.
Ah, oh.
Encara no.
Entiendo por qué. No entiendo por qué. Tú no tienes un documental todavía. Como bueno.
Yo creo que lo entenc, porque los últimos 10 años creo que hemos ganado los mismos títulos.
¿Han hecho el documental de Asier Chávez, por ejemplo? No lo han hecho, el documental de Asier Chávez. Igual de algún primo suyo de Venezuela, sí. Pero de Asier Chávez no han hecho nada.
Pero los últimos
7 años... De Arnau Santero han hecho un documental.
Hemos ganado tú y yo los mismos títulos.
Solo han hecho documental de mí.
No entenc.
Documental de mí.
No entenc. Et presentaré un tío que es diu Albert Bermúdez, que guanyava més partits ell amb els seus prebenjamins que el que has guanyat tu últimament.
No sé què dices, no conozco yo. Berpodes, no sé, no conozco.
Va, posem-nos al dia.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Vine abans el Pedro Follan al butlletí de la SER a explicar-nos que Julián s'ha entrenat avui amb normalitat, que a més s'ha lesionat sort després de l'inici de la competició. Dic que afecta l'operació Julián, vaja, amb l'Atlético ha arraconat en banda, tampoc per mai gaire sentit, però sí que vull fer un flash ràpid amb l'entrenament de l'Atlético. Follan, com estàs? Bon dia.
Com va? Bon dia.
Perquè avui ja sí que s'han vist cara a cara, Julián i el Xolo, i per tant han tingut ocasió de, com a mínim, de saludar-se i les properes sí, hores a veure si rasquem com ha anat aquesta trobada.
Sí, s'han saludat, és normal, també s'han vist i en Julián ha explicat un poc per amunt la situació com, o com es sent. No teníem més informació de si ho ha fet amb més o menys intensitat i exactament el contingut d'aquest retrobament de Pablo Simeone amb Julián Álvarez, i el que s'ha retrobat amb Llorente, el que s'ha retrobat amb Baena, en el que ha felicitat pel títol mundial, i òbviament amb Julián, que Julián avui ja ha entrenat a les ordres de Diego Pablo Simeone, ha fet la primera part amb la resta internacional, però ja després directament dins del partidot, inclús la segona rotació del partit de Diego Pablo Simeone l'ha posat la davantera juntament amb Lookman, i més perquè Sorluz, que ja ve una setmana aquí entrenant en solitari, s'ha lesionat, estarà entre 3-4 setmanes de baixa i per tant no podrà començar la Lliga, que tenia tots els números per poder ser titular el dimecres que ve, la primera jornada de l'Atlètic de Madrid. Per tant, ara veurem com evoluciona tot això. Aquí les postures estan molt clares, sabem que valen Julián perquè s'ha dit per activa i per passiva i tothom ho té més o menys clar, i sabem clarament què vol ser l'Atlètic de Madrid, perquè ho ha dit el seu màxim consell delegat, Gil Marín, i a partir d'aquí s'entrenarà poc per fer. Ja va dir un públic a Corea que havia xerrat Gil Marín i ho havia deixat molt clar. Per tant, ell com a entrenador remata les paraules del consell delegat de l'entitat. Òbviament, a partir d'aquí, dins el vestidor no està massa content amb aquesta situació, perquè entenen que és molt incòmode, el jugador n'hi ha que senten més a l'Atlètic de Madrid, els capitans, en Coque, Llorente i companyia, tens de veure un jugador que saps que ha dit que se'n vol anar, però saben que si queda, estan tots disposats a ajudar-lo, a recolzar-lo, i també tenen molt clar que aquí, si ell vol solventar i revertir aquesta situació en l'afició, no li queda més remei que dir que va ser un error, aquelles declaracions que va fer públiques en el Mundial, i demanar disculpes en certa manera per intentar, sobretot amb l'afició, revertir aquesta situació si queda a l'Atlètic de Madrid aquesta temporada.
Doncs seguirem pendents de com pugui evolucionar la qüestió, sobretot aquesta setmana, ara que Julián ja treballa amb normalitat compartint espai amb Simeone. El Follana, com sempre, ens ho acosta tot. Fulli, quan acabi l'estiu i ens trobem per primera vegada, les dues primeres rondes les pago jo. Una abraçada.
Que vagi bé, una abraçada.
Pendents també a l'RCD Stadium, que d'aquí uns minuts, a partir de l'una del migdia, es produeixi la presentació oficial d'Unai Núñez com a nou jugador de l'Espanyol. Andrea de la Torre, bona tarda.
Bon dia, Teje.
Bon dia, és que de veritat, m'heu d'anar corregint tota la
tarda. No, bon dia, bona tarda, és igual, aquí tot és correcte.
No, jo ja els he dit als oients que quan tinc bona tarda és que començo a tenir gana. Andrea, suposo que t'ho he preparat, no?, perquè comenci aquest acte en el que després també parlarà Monchi.
Doncs sí, estem ja en directe des de l'RCD Stadium en els minuts previs a la presentació del quart fitxatge Unai Núñez, que ve cedit pel Celta de Vigo, i Monchi també compareixerà per atendre les preguntes dels periodistes i conèixer una mica més de prop tots els detalls d'aquesta nova incorporació i fer balanç del mercat i del que ve a partir d'ara.
A més, aquesta tarda, si et sabés com estàs...
Què tal, Teje?
El Barça femení s'estrena a la pretemporada.
A les 7 i en directe per Esport 3, les de Pere Romeu disputaran el primer amistós del curs davant del Montpellier, el Johan Cruyff. Ho farà sense Aitana, encara amb un pla individualitzat, i sense Quica, que es va lesionar a l'estatge d'Andorra. Podrien debutar els fitxatges que han arribat fins ara, perquè totes quatre han entrat a la convocatòria: McCamy, Van Asten, Martina i Kerolin. El club repartirà ulleres homologades a les primeres 1.500 persones que entrin a l'estadi, perquè el punt màxim de l'eclipsi coincidirà amb la segona part. I ara mateix està jugant l'Espanyol femení. Va guanyant 1-0 a l'Europa en el minut 51.
Mira, palet, com corre. Ho ha dit tant de repercebut, la Sier, però els rients són rapidíssims. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy bien. Aquí intentando atento al eclipse.
Hombre, ya ve, ya. Poco, ¿eh? Me la he comido hasta yo, me he tenido que hacer un gesto. ¿Desde dónde llamas, Roberto?
Des de Barcelona, des de l'Eixample.
Des de l'Eixample.
Molt bé, doncs escolta, per tu, quatre entrades per anar a Caribe Aquatic Park, que ja sabeu que, bueno, és que a més ara amb aquesta nova àrea pirata, la Coral Bay, aquesta zona familiar amb piscina multiaventura, una piscina única al món, per cert, amb una pila de tobogans, la primera water coaster d'Europa. Ja veureu que a PortAventura World, vagis on vagis, tu passes de conya.
I que amb les nits càlides que tenim últimament a l'Eixample, tenir un dia de...
Sí, tenir un dia de...
Amb la família anirà bé.
D'aigüeta.
Molt bé, sí, sí, fa molta calor.
Robert, no vegis que l'Anna t'agafa les dades.
Moltes gràcies.
I tenim també el Jordi. Hola, Jordi.
Hola, bona tarda.
Des d'on ens truques?
De Tarragona.
De Tarragona capital o d'algun
capital.
Poble?
Capital.
Home, a tu queda bastant a prop.
Sí, sí, sí. Pots anar a peu, com aquell que
diu. Pots anar-hi en bus.
Correcte.
Doncs, escolta'm, Jordi, de vacances o t'ha tocat currar aquest estiu?
Hem fet un parell de setmanetes i la propera, el dilluns, arrenquem
en
una setmaneta més.
En dos tantes,
clar que sí. Molt bé. Mira, no pengis, que t'agafen les dades i així podreu aprofitar per anar...
I enhorabona.
...al Cali Aquàtic Park. Gràcies per estar-nos.
Moltes gràcies.
Rematem les notícies perquè la Lliga Endesa ha fet públic aquest matí el calendari de la temporada.
Començarà cap de setmana el 26-27 de setembre. El Barça debutarà al Palau contra l'Ema Corunya. La Penya visitarà el Breogán. Girona rebrà l'UQ amb Múrcia. Manresa jugarà a Bilbao. I el Lleida s'estrenarà a la pista del vigent campió, el València. El primer derbi arribarà ben aviat. Penya-Barça el 18 d'octubre. Una setmana després, Girona-Penya. El clàssic Barça-Madrid es jugarà el 27 de desembre al Palau i el 28 de març a Madrid. I l'última jornada tindrà dos derbis, Barça-Girona i Manresa-Penya.
Els jugadors de l'atletisme, la catalana Jael Bestué buscarà avui classificar-se per la final dels 200 metres llisos.
Ho farà la sessió vespertina a partir d'un quart i cinc de deu a les semifinals. Si es classifica a la final serà demà a la nit. Ahir va arribar la primera medalla per la delegació espanyola de la mà de Marta García en els 5.000, que va declarar després que això compensa tot el patiment.
Es lo normal en la competición, se pierde muchas veces y el día que se gana, entre comillas, porque para mí quedar subcampeona de Europa compensa todo lo que hemos sufrido, espero, toda esta temporada, tanto yo como todo mi equipo y toda mi familia que me ha acompañado.
De natació, Ainhoa Campabadal i Tene Ciércoles s'han classificat també aquest matí per les seves respectives semifinals.
Campabadal ha estat sisena en els 200 lliures i Ciércoles vuitena en els 50 esquena i també s'han ficat a les semifinals del 4% lliure femení. Ahir Nil Cadavall i la mateixa Ciércoles van ser sisens en la final del 4% mix, mentre que Luca Huck va ser segon a les semifinals dels 100 metres lliures. El de Sant Pere de Ribes diu que es nota molt ràpid.
Bien, la verdad que mejor que nunca. Sesiones de entrenamiento donde simulamos la competición, donde nadamos rápido. La verdad que creo que nunca había nadado tan rápido. Que igual llego a la competición y subo mis tiempos, pero yo ahora mismo me noto muy rápido.
La final serà avui poc abans de les 7 de la tarda.
Estarem molt pendents. Són les 12:51. Passem per les xarxes.
Encara no ets de la família del Peti Jogues? Segueix-nos a...
Our Media Channel, sí, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
Arroba Peti Jogues.
Hola, Pujals, bon dia.
Què tal, bon dia. Avui us porto...
Avui
tenim estrena. La nova sabarreta, la tercera equipació del Barça.
Jugadors.
Això que sentiu és una mica tètric, però és...
Bueno, tètric no.
Un punt. Si només ho escoltes, és un punt tètric.
Sí, però... la Laia, que té la veu bastant dolça, diguéssim, i
amb
això... Sembla que vingui a fer una pel·li de por.
Sembla l'anunci del... Com es diu allò? Del Tibidabo?
Per exemple,
del
terror.
Exacte.
Sí.
No, és la tercera equipació del Barça, que de fet el lema és presentem la nostra tercera equipació inspirada en aquell sentiment d'assumir amb el Barça des de petits i petites, perquè no sé si l'heu pogut veure, però és d'aquest blau tan característic que el Barça, he comptat, ha dut fins a 11 ocasions.
Blau o verd?
Aquest blau verd, saps que la gent hi ha discussió entre si és més blau o més verd.
Són dues tonalitats, és com mitja samarreta de cada verd.
Exacte, doncs aquest estil, aquests colors, l'ha dut fins a 11 vegades. La primera vegada va ser la temporada 1981-1982 i l'última va ser la 19-20. Esperem que aquest any al Barça li vagi millor que la temporada 19-20.
Sí.
Però bueno, aquesta és la tercera equipació, per tant ja les tenim completes.
Diuen per això que està inspirada en els 90, que entenc que és l'any de la Recopa d'Europa de Ronaldo, no? El 96, que també tenia diverses tonalitats de verd,
tenia una simètrica. S'assembla molt, és a la que més s'assembla.
Sí,
exacte,
la que
al
final guanyada el PSG de...
Sí, era guapíssima.
Recordes com es deia el porter?
No.
Bertran Lamà. Em feia molta gràcia perquè, clar, quan aturava, el Pere Escobar, que narrava TV3, era Lamà de Lamà.
Clar, evidentment.
Era... Sí, sí. El penal li va fer un central que es deia Engotí, diria.
Ni idea.
Segon va guanyar.
No, aquí, jo no me'n recordo. Aquí jo, era molt petit. Jo era molt petit. Aquests són els pocs anys que ens separen.
Sí.
Que jo clar, entre
el 8 en tenia 6.
I jo recordi a Ronaldo.
És aquella frontissa. Doncs avui es dirimeix un altre títol europeu. Gràcies, Laia.
A vosaltres.
I és la Supercopa d'Europa. Martí Junca encara per aquí, que enfronta, com dèiem abans, Luis Enrique i Unai Emery amb arbitratge d'aquell col·legiat somalià que Trump no va acceptar als Estats Units perquè xiulés el Mundial.
Exacte, com dius, no el van deixar entrar i com una mena de premi, de recompensa, doncs li donen aquest partit, aquesta Supercopa d'Europa que enfronta el PSG, campió de la Champions, i l'Aston Villa, campió de l'Europa League, avui a les 9 a Salzburg. El PSG, l'equip francès, arriba com a principal favorit amb tots els efectius disponibles, però molts d'ells encara han aterrat fa molt poc. És el cas, per exemple, de Fabian o dels internacionals francesos, i precisament d'això n'ha parlat el seu tècnic, Luis Enrique, dient doncs, que no han tingut la preparació pròpia del que seria una final d'aquestes característiques.
És una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. Los brasileños, el brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana, es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
Clar, per exemple, perquè el Barça juga aquest cap de setmana contra el Basilea, un amistós amb els internacionals que s'acaben d'incorporar ara mateix, i el PSG té una final d'un trofeu molt més important. Pel que fa a l'Aston Villa, potser no seran pres de la mateixa manera que el PSG, perquè han desconvocat a Emi Martínez, a Esri Konsa i a Oli Watkins, els tres jugadors puntals de l'equip. I a més també és un equip que ha patit grans canvis, l'Aston Villa, perquè aquest any doncs, li han marxat dues de les seves estrelles, Morgan Rogers traspassat al Chelsea i Tielemans al United, però malgrat els canvis, John McKean, el capità de l'Aston Villa, diu que encara no han tocat sostre.
Hi ha hagut molts canvis, però si mires la resta de clubs d'Anglaterra, també n'hi han hagut molts. Entrenadors canviant, jugadors... Nosaltres mantenim el nostre bloc principal. El mateix entrenador, el mateix mètode, el mateix desig d'aconseguir més i més. Molta gent pensava que fa dues temporades havíem arribat al nostre nivell màxim, però vam demostrar que no.
El duel a les banquetes, aquest Emery i Luis Enrique, és un que s'ha repetit durant diverses vegades els últims anys. Per exemple, uns que recordem més, la final de la Supercopa d'Europa, el mateix trofeu entre Barça i Sevilla de l'any 2015 a Tbilisi, aquell 5-4 entre, com dèiem, Barça i Sevilla, que es va acabar enduent el Barça, efectivament. També, per exemple, la mítica remuntada del Barça al PSG, el 6-1, Luis Enrique a la banqueta del Barça, Unai Emery ho feia a la banqueta, en aquest cas, del PSG. Així doncs, l'entrenador guipuscoà s'ha desfet en elogis a Luis Enrique.
Es difícil catalogar el mejor entrenador, pero de la Champions League y ganándola dos veces, con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
Així doncs, Aston Villa, PSG, Unai Emery, Luis Enrique s'enfrontaran avui a les 9, recordeu, a Salzburg, Supercopa d'Europa.
Amb la tovallola encara penjada al coll, perquè els dos tenen futbolistes importants, mundialistes de vacances o tot just tornant. Doncs amb això arribarem a la una del migdia, Luis.
Muchas gracias, Unai. Tu també eres aceptable. Tu també eres un entrenador aceptable. Está muy bien. ¿Te gusta? Home. ¿Gusta lo que ha dicho?
La millor nit de la teva vida te la va regalar ell.
Exactamente. Muchas gracias. I Di María, també. Nadie, Cavani me la regaló.
Nadie, pausa el butlletí i us deixem amb la treva. No, avui la treva us hem donat nosaltres, que hem aconseguit estar una hora sense fer-vos continguts de l'eclipsi.
Oye, gafas homologadas, eh?
Compte, paciència, si us moveu per la carretera per anar a veure l'equip si vulgueu, i sobretot preneu totes les precaucions a l'hora de protegir tot el tull. Adéu-siau, demà més que t'hi jugues.
Hombres, que si no, no vais a poder ver los partidos de Frente de Jong.
Què t'hi jugues?
Cadena SER. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Sergi Balbel va dirigir durant 8 anys el TNC i ha dirigit un munt d'obres de teatre. Algunes de les darreres, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, o Hamlet 0.2, que va girar per Catalunya, o Hamlet 0.1 a Madrid. Ha reconvertit una de les principals tragèdies de Shakespeare en un fantàstic exercici de stand-up comedy a través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. Enric Cambrai interpreta tots i cadascun dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza aquest text amb molt d'humor. és un homenatge a Shakespeare i al teatre.
Segur que n'heu sentit parlar de la transformació de Hamlet. Amb un aspecte tan lamentable que semblava acabat de sortir de l'infern per explicar-nos en tots els horrors. El meu massa canviat.
El director, traductor, escriptor i novel·lista té llocs on no pot escriure i d'altres on escriu amb facilitat, com el seu estudi o un racó especial de Mallorca. A Morir-ne 17 va guanyar el Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de Fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja. Amb Jordi Galceran, a més del mètode Gronholm o el crèdit, ha fet Fitzroy o Turisme Rural.
Cert Catalunya, al costat de les arts escèniques.
Tots els dies que vindran.
És la una a mediodía en Canarias. El gobierno insiste en la devolución de todos los migrantes que entraron a Ceuta de manera masiva, incluidos menores de edad. Ha sido el ministro del Interior el que ha subrayado la idea esbozada ya por el titular de Exteriores. Marlaska dice que de cara a la supuesta entrada masiva que se mueve en redes para este fin de semana, Marruecos ha reforzado la frontera como ha hecho siempre, y es literal. Javier Bañuelos.
Sí, esta vez el ministro del Interior defiende que están preparados para prevenir una entrada masiva, monitorizando las redes e intercambiando información con Marruecos, país que, según Marlaska, está reforzando la frontera como siempre ha hecho. Palabras literales del ministro, en las que obvia la pasividad del Reino Alagüita el pasado 30 de julio en la peor crisis migratoria que ha dejado al menos 140 muertos.
Marruecos está trabajando de una forma relevante e importante. Está implementando, siempre lo ha hecho, pero aún más implementando los medios de protección de la frontera.
Fernando Grande Marlaska mantiene el tono duro del gobierno.
No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el